Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Es a donde fuimos, en Latinoamérica y acá, pero a la vez está ese sabor amargo de saber que es lo último que vamos a hacer.
Les entrades pels espectacles de Barcelona i Portaferrada es poden comprar als webs de The Project.
I avui, Juan Luis Guerra torna a Barcelona.
Ojalá que llueva un café en el campo, que caiga un aguacero.
Als 66 anys, el dominicà, guanyador de 15 premis Grammy, actua aquesta nit al Palau Sant Jordi, acompanyat de la seva banda, la 440, i de ben segur que sonaran temes tan radiats com aquest Ojalá que llueva a Café en el Campo, però també...
Me sube la bilirrubina, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me mira,
cuando te miro y no me mira,
y no lo quita la pirina, es un amor que contamina.
O Bachata en Fukuoka.
Que
per Bachata és aquesta Bachata rossa.
Ai,
o les avispes. O una de les més conegudes, aquestes burbujas de amor.
Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna.
Un repertori variat on també sonen temes dels seus dos últims treballs, Entre Mar i Palmeres i Privé. El concert al Palau Sant Jordi de Juan Luis Guerra començarà a les 9 de la nit. Esports amb Repsol, el Barça posa la directa per fitxar al mig centre del Girona Oriol Romeu, després que l'Al-Nasser de l'Aràbia Saudita hagi fet oficial la incorporació de Marcelo Brozovic. El croat era la tercera opció de Xavi per substituir Busquets, però ara tots els esforços centren en Romeu, tenint en compte que Zubimendi i l'alemany Kimmich, descartats des de fa temps, són i econòmicament inabastables. En aquest sentit, ahir Joan Laporta, en un acte de la Lliga, va reconèixer que volen reforçar el mig camp, però que no creu que toquin la davantera.
Nosotros ya más o menos tenemos enfocada todo lo que hace referencia a la defensa, que seguramente haremos alguna incorporación más. En el medio campo haremos un refuerzo más y delante pues yo creo que ya más o menos lo tenemos completo. En principio pues seguiremos con jugadores que se había dicho que iban a salir pero que van a continuar.
Per tant, tot fa pensar que Ansu Fati i Ferran Torres acabaran quedant al Barça i que el club presentarà el central Íñigo Martínez ben aviat. De fet, pel que sabem a RAC1, podria ser aquesta mateixa setmana. Per cert, que ahir Joan Laporta va explicar que ha fet les paus amb Javier Tebas i que espera que la UEFA confirmi la participació del Barça a la Champions League ben aviat.
Creo que se confirmará la recomendación de los investigadores de UEFA, que han estado pues tiempo estudiando el caso y han visto que bueno, como no existe corrupción deportiva y que además no puede condenarse a un club antes de que sea juzgado.
Mentrestant, avui sabrem els horaris de la primera jornada de Lliga, que començarà el divendres 11 d'agost. Segons el portal Relevo, el partit inaugural serà Almeria-Rayo Vallecano a 7:45 de la tarda i després Sevilla-València a 9:00 de la nit. Tot plegat després que ITV revelés que la primera divisió passarà a dir-se la Liga eSports en lloc de la Liga Santander arran de l'acord per 5 temporades amb la desenvolupadora de videojocs Electronic Arts, l'emblemàtica productora del FIFA abans de separar-se del màxim organisme del futbol mundial. Per cert que aquest matí comença la pretemporada a l'Espanyol, amb les revisions mèdiques i amb Sergi Darder convocat a la ciutat esportiva d'Ani Harque. El futur del capità blanc i blau continua sent la gran incògnita de la temporada i des d'Itàlia apunten que el Turí s'ha afegit a la cursa per fitxar-lo juntament amb el Celta i el València. Mentrestant, continua el rebombori a la selecció espanyola femenina per la mala relació entre el seleccionador Jorge Vilda i un gruix de les futbolistes. Ahir la Federació Espanyola va presentar l'equip que anirà al Mundial d'aquí a 15 dies i quan el seleccionador va sortir a l'escenari la meitat de les jugadores no el van ni aplaudir en una imatge insòlida, entre els quals hi havia Alexia Putellas i Aitana Bonmatí, que fa uns mesos van renunciar a convocar, a ser convocades per discrepàncies amb Jorge Vilda, però que ara ha fet marxa enrere. La imatge és molt més visual que radiofònica i la trobareu penjada a les xarxes socials. I els tribunals de justícia arxivar la denúncia que Àlex Baena va posar sobre Fede Valverde pel cop de puny que el jugador del Real Madrid va clavar al de Villarreal al pàrquing del Bernabéu ara fa uns mesos. El jutge instructor del cas creu que en la declaració de Baena hi havia massa incongruències. Malgrat això, el comitè de competició manté el càstig de 5 partits al jugador del Real Madrid. I el Tour de França, a banda del reforç de la seguretat que comentàvem abans, el belga Philipsen va guanyar la tercera etapa en el primer gran sprint d'aquesta edició. A la general, el britànic Adam Yates continua líder amb 6 segons de marge sobre un dels grans favorits, l'eslové Tadej Pogacar. I en tenis, Novak Djokovic ja és a la segona ronda del torneig de Wimbledon, després de guanyar en 3 sets l'argentí Kachin. Avui s'estrena Carlos Alcaraz, que juga al migdia davant del francès Chardy, i també debuta l'alt empordanesa Paula Badosa, a primera hora de la tarda, contra la nord-americana Risk. En canvi, qui ha quedat eliminat és el mataroní Albert Ramos.
Bé, per fi hem acabat el prototip per la generació d'energia a partir de corrents marins.
Sí, ara necessitem algú que ens ajudi a fer-ho realitat.
Impulsar els emprenedors avui per un demà més eficient. A Repsol donem suport a noves empreses que desenvolupen projectes d'innovació tecnològica en el sector energètic a través del Fons d'Emprenedors de la Fundació Repsol. Descobreix aquest projecte i altres a fundacionrepsol.com.
I el trànsit.
Norauto. Els experts en el manteniment del teu cotxe t'ofereixen aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC. Ens espera, com cada matí, l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Ara hi ha 9 quilòmetres de cues al tram entre Barberà i Cerdanyola en sentit Girona per una incidència entre dos tràilers i un turisme, tot i que només s'ha tallat la via momentàniament. En sentit sud també hi ha aturades des de Santa Perpètua fins a Barberà del Vallès. No hi ha més incidències, però queden trams d'aturades en vies com la C32 des de Sant Boi, la C58 amb 3 quilòmetres a Sant Quirze i també a Montcada i Reixac, tot en sentit Barcelona, o la 2, com sempre, afectada a Sant Joan Despí també en sentit est. I a les rondes encara queda un tram curt de cues al tram d'Horta a la B20 en sentit sud i també cap al Llobregat a la litoral. Queden 4 quilòmetres més entre el Fòrum i la Barceloneta. És tot des del RAC. Bon dia.
Vine ara a Norauto i comença a preparar el teu cotxe per a l'estiu. Perquè ara, muntant els teus pneumàtics Michelin, aconsegueix fins a 100 euros de reemborsament. Demana cita a norauto.es. Quilòmetre a quilòmetre. Avancem junts.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant d'absentisme laboral, perquè a Itàlia han acomiadat una mestra que feia 20 anys que no anava a treballar. 20 anys! Va aconseguir la feina a la dona per ensenyar història i filosofia, però va rebre moltes queixes de l'alumnat per la manera que donava classes. Això va portar la mestra a encadenar baixes per malaltia, raons familiars, accidents laborals... De fet, s'ha sabut que mentre estava de baixa com a mestra va aprofitar per estudiar criminologia, història de la medicina i teràpia amb animals. I així 20 anys... I Caixa Cobri, cobrant, esclar. Creu que aquesta mestra fantasma ha batut ja el rècord mundial, el world record d'absentisme laboral docent. Volia ensenyar història i el que ha fet història és ella. Sí, senyora, quina gran lliçó.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten el paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 8.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu, l'historiador i expert en comunicació Joan López Alegre i els periodistes Toni Aire i Isabel García Pagán. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
García Pagán, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Bernat, adéu, bon dia.
He somiat amb tu, bon dia.
Oi. Hòstia. Hòstia.
Jordi, així no podem.
Era molt dolent.
Era un mal son perquè em traies el micro.
Jo intentava... T'ho juro, t'ho juro. I a més, jo recordo molt poc els somnis.
Que és un mal somni.
A
més,
com que a l'estiu dorms...
Perdona, el Toni ara estirava el micro també per treure-te'l o no?
Hola, jo què tal? Bona tarda. Home, seria bonic que sortíssim el 3 amb un somni, no?
Jo només recordo que tu em demanaves, però opina, sí. I em traies el micro. I jo deia, però Jordi, no puc. I tu em deies, home, però això és... Tanca la porta que tinc Freud, eh? Sí. Avui trucaré al psiquiatre.
Don Antonio Lozada, bons dies.
Bons dies, no vull fer ningú comentari. No,
que... Era húmedo.
Ai, calla.
Perquè... Hola, Joan.
Què tal?
Bon dia. Bon dia, bon dia. Escolta'm una cosa, estem molt pendents avui, eh? Avui farem una cosa molt... És que m'agrada molt a mi aquestes coses. Avui està passant una cosa i m'agradaria que comentar-la, eh? També. Fixa't que allò que comentàvem de la futbolització de la política, ara Telecinco, Ana Rosa entrevista a Pedro Sánchez. I Telecinco ja està fent allò que és... Saps allò del dia després que feia abans d'un partit que ha llegat el president... Això també ho fan les televisions públiques, eh? No fotem que només es pensa que ho fan les privades. És a dir, ha llegat el president, se saluda con Juan Pedro Valentín, que és el director d'informatius, va amunt i avall i tal, no sé quantos, i ho seguirem. Però és veritat que s'està jugant molt aquestes eleccions als platós de televisió i, sobretot, de moment, allà on... habitualment no es dirimien aquestes coses. Parlem la setmana passada Antena 3 i l'Hormiguero, aquesta setmana Ana Rosa Quintana. Una cosa que ens ho pot dir el Tian Riba, bon dia Tian,
bon dia, bon
per
dia.
Un tema de televisió, Ana Rosa Quintana té, perquè ens entenguem, no és un programa de gran audiència en números.
Clar, ara hauria de mirar exactament quin és el número d'espectadors que hi ha, però és obvi que el matí no és el prime time. I la gent treballa i, per tant, hi ha menys espectadors que la nit, sí.
Per tant, probablement el que fa...
En torno al medio millón, 600.000 espectadors.
Pues imagina't, té més audiència aquest programa només a Catalunya per la ràdio que a tot Espanya en Rosa Quintana.
Però és com qualitativa.
Que vingui Pedro Sánchez.
Però és com qualitativa, no? I a més marca una mica, pot marcar agenda. Això ja en el seu dia Hermida, us en recordeu, en els matins de l'Hermida, Jesús Hermida o Maria Teresa Campos, que va incorporar, va ser... Bueno, jo dels que recordo, els primers que incorporaven ja tertúlia política. Ja és marcar una miqueta al ritme del dia, en certa manera, i fixa't que tu deies molt bé, és la fusió aquesta amb la futbolització, la política, però també amb el Sálvame, que era aquella música i ara llega el presidente, i ara arriba la sessió.
Ayer con Núñez Feijó tuvo 424.000 espectadores, y la entrevista con Núñez Feijó tuvo 351.000 espectadores, que en porcentaje es un 16,7% d'això que llaman los cursis i el share, no?
Sí. Quota de pantalla.
Clar, no, d'això estamos hablando. La quota de pantalla del 16,6%, que és una cosa molt del gènere televisiu i poc de la gent, eh? Clar, 351.000 espectadors és, perquè ens entenguem, menys oients que el que té RAC1 de 8 a 9 del matí.
Eso es.
70.000 oients menys que el que té RAC1 de 8 a 9 del matí. Sí, ara, aquí hi ha un altre element que és molt més diferent, que és primer... l'arrossegament d'aquesta entrevista. Aquesta és una altra.
Aquesta xifra que has donat és la mitjana d'audiència dels 300...
Sí.
És mitjana,
sí, no, Antoni,
eh?
Sí, sí,
són los datos d'ayer, los datos de audiència.
Mitjana, sí, sí, no es fa gaire mal amb l'Hormiguero.
Com?
Que no es fa gaire mal amb l'Hormiguero, de mitjana.
Què vols dir?
Vull dir que estàvem tots aquí pendents de les entrevistes a l'Hormiguero de Pedro Sánchez i Feijó, i al final l'Ana Rosa Quintana, que podem dir que no és de gran audiència, té la mateixa audiència.
No, a 350.000 a tot Espanya. És a dir, perquè ens entenguem...
Ah, vale, perdona, estic jo amb els 3 milions, disculpa.
No.
En el Hormiguero estamos hablando de casi 3 milions.
3 milions, ten raó.
Ten raó, sí.
Deia, si juga molt. Home, si juga molt perquè ell ha plantejat les eleccions com una lluita contra el que anomena la dreta mediàtica. Està fent una tournée pels mitjans que tots els que tenim un podcast estem desitjosos. Jo hauré de parlar de llibres amb ell, que no crec que en sàpiga gaire. I després hi ha un tema interessant. Tu parlaves de la futbolització de la política, també hi ha la politització dels programes, perquè ara els programes tenen un community manager, que és una figura essencial dins els programes de ràdio i de televisió, perquè l'important no és l'entrevista, l'important és la viralització, ara ho deia el Toni. És a dir, ara hi ha un personatge que abans no existia als programes de ràdio, que és en general un redactor que entra una part de l'entrevista, agafa els 20 segons que sap que són importants, i aquells 20 segons seran tota l'entrevista, la qual cosa destrueix una mica el gènere de les entrevistes.
Total.
Perquè la gràcia de les entrevistes...
A mi fa una por,
són debats.
A veure, a tu t'agraden molt les entrevistes, i és bona entrevista. A mi m'encanta fer entrevistes, sí, però m'agrada fer entrevistes llargues, perquè tu saps que la millor manera de que un convidat baixi la guàrdia no és atacar-lo amb, diguéssim, amb consignes molt ràpids, sinó seduir-lo, que relaxi, com estan sus hijos, la família bé, sí, sí, i pam, no? I això, l'entrevista curta, fa que tot sigui tan estressant que al final...
Que això és una fama aquí, que té a l'Evole, per exemple.
A veure, l'audiència pot ser la que sigui, però Ana Rosa és el programa líder de la tele matinal a aquest país.
No.
Sí, això és una conversa que vam tenir fa uns programes, sobre si era la Griso o ella...
No, ni ella ni la Griso, és a l'Arús.
Això és una altra cosa.
No, és una altra cosa, al matí, és la Sexta, eh?
Però de la competència que hi ha hagut sempre entre la Griso i ella va per davant. Ara, l'entrevista aquesta té, el Bernat apuntava una cosa, té una importància, que és que Ana Rosa s'ha convertit durant els darrers temps en un element de forta crítica al sanchisme. I per tant, aquí la qüestió és, pot mantenir, i el morbo està... en aquest cas concret, i després dic una cosa en general molt ràpida, pot mantenir Ana Rosa el nivell de crítica que sense el Sánchez al davant li ha estat fent amb ell a la cara? Dos, és capaç Pedro Sánchez de fer una cosa que va fer en Pablo Motos, però era fàcil perquè Pablo Motos no és un expert en política i portava una entrevista guionada que li anaven de més, ho anàvem sentint tots pel pinganillo, però ella té uns recursos i un coneixement del món de la política que pot fer que passi una cosa que està passant els darrers anys amb les entrevistes, que les entrevistes han deixat de ser entrevistes per convertir-se en debats. Quan un polític va a l'Anna Pastor, i és un polític de dretes, el que té és un debat amb l'Anna Pastor. Quan un polític va, i ho vam veure, per exemple, en una entrevista de l'Espinosa de los Monteros amb el Fortes, de Televisió Espanyola, té un debat amb el Fortes. Hi han polítics de dretes i d'esquerres. En aquest cas, s'ha de dir que el que han tingut més que entrevistes han sigut debats amb el Jordi Évole, que jo crec que és el nivell màxim més sofisticat i de més categoria que hi ha a l'hora de fer aquesta mena de programes a la televisió. Per tant, les entrevistes han deixat de ser entrevistes per convertir-se en debats, i el polític sembla que té més expectatives de campanya si els ulls dels seus supera aquest debat amb nota, i si sucumbeix, aleshores les expectatives electorals cauen, i crec que tot això té bastant d'espuma i bastant de fictici.
Però és el que vivim bastant, és a dir, fixa't, el més important d'aquesta entrevista segurament ja ho estem fent ara, i ho farem quan passi
l'entrevista.
És la cosa, és a dir, és com aquells programes que deia el Basté del Canal Plus. Ja no era només el partit, sinó era el prepartit i el postpartit. És a dir, aquestes entrevistes i aquests debats televisius es treballen moltíssim en aquest sentit. És a dir, com que cada vegada més la comunicació i la política va amb això, amb comunicar o projectar més estats d'ànim que estats d'opinió, és generar aquesta idea, ara l'expectativa de si hi haurà xoc o no hi haurà xoc, després durant l'entrevista ja es podrà agafar per on sigui cadascú els seus talls, pinta i colorea, després per les xarxes, què tu consideres xoc, què consideres bé o no, i després hi haurà el postpartit. Per tant, és molt important el que estem fent ara, i no és només l'audiència, els 351.000 aquests, és la prèvia, més després tot el que vindrà. I una segona cosa, que és un apunt sobre el Joan, i això que deies de l'Anna Rosa. Jo que he col·laborat amb l'Anna Rosa Quintana, era jove, necessitava els diners, el cas és que jo l'he vist en acció, en directe, i no et pensis que... Vaig tenir una sensació de vegades de ventríloc, eh? És a dir, com tu tens ara aquí, per exemple, l'Ortuño, sí, és a dir, ella té una editora que li va... Ella anava en la dona que tu veies en acció darrere les càmeres, que era la que movia tot, la que feia com unes gesticulacions quan li venia a dir a ella que entrés en el debat, era la que tenia darrere les càmeres. La que manava de la base. Anna Rosa, jo vaig tenir una sensació una mica de Muppet. No, si vols jo preguntaré. Però la idea aquella de... Jo, és el bus parlant, és la que porta, la que té la cara, la que té el carisma, sap gestionar, però no et pensis que amb un cara a cara és tan senzill gestionar això.
No és a dir,
i Pedro Sánchez sí que té
cara. Isabel García Pagán i Antonio Sala.
Fixa't el que estem dient. Estem parlant de cara a cara, Anna Rosa Quintana, Pedro Sánchez, o sigui, l'hem convertit en actor polític, i és com si el cara a cara de la campanya fos aquest i no el del dilluns.
Però qui l'ha convertit?
Això que està passant avui aquí, és a dir, ningú discuteix avui, ningú. Sí, bueno, sí, hi haurà gent que tu discuteix tot, és igual. Però vull dir que en general, tu quan parlaves amb la redacció deies, escolta, Anna Rosa, Pedro Sánchez, hòstia, és tan ridícul com real. És a dir, és ridícul, però és que està passant.
I ho ha creat ell, ho ha creat Pedro.
Servidor ja lo dijo la setmana passada. Servidor ja dijo que esto era ridículo la semana pasada.
Pero Pedro ya lo feia la semana pasada y la otra... Ana, ho ha provocat.
No, pues que la pregunta no es porque va Pedro Sánchez, yo le añado el apellido. Pedro Sánchez a Ana Rosa Quintana, que recuerdo una vez más, yo fui jefe de Ana Rosa Quintana.
Oigo. Contigo, que contigo, no,
la pregunta, la,
era joven.
Ya lo, ya lo hemos contado varias veces. La pregunta es... La que necesitaba dinero era ella, efectivamente. La pregunta es, ¿por qué no ha ido estos cuatro años?
Sí, sí. O al China.
Esta pregunta le iba a hacer el Évole.
¿Qué es...? Què és el que ha canviat?
No, i una cosa molt important.
Les encuestes.
Està jodido. I una cosa molt important, Mira, ara comença l'entrevista. Anem a escoltar el començament de l'entrevista a Telecinco, Ana Rosa Quintana, Pedro Sánchez.
Canas, yo soy rubia y han pasado muchísimas cosas en este tiempo. Y como ha pasado tanto tiempo, pues a mí me gustaría hablar de un montón de cosas. Tenemos todo el tiempo, todo el que usted tenga... Disponible, se tiene un consejo de ministros hoy, pero hay que hablar de pactos, hay que hablar de las elecciones, hay que hablar de las encuestas, hay que hablar de Bildu, hay que hablar de Esquerra, hay que hablar de Marruecos, hay que hablar de la economía. Hoy además ha salido un buen dato del paro que lo acabamos de dar. Bueno, son muchísimos temas que creo que interesan a todo el mundo. Y por cierto, que me ha llamado la atención, no sé por qué se molesta tanto por lo del sanchismo. Si el sanchismo se ha utilizado siempre, lo hemos utilizado con el marianismo, con el aznarismo, con el felipismo, con todo. Y fue César Luena el primero que dijo la palabra sanchismo. Y luego, también en el 2015, Pachi López. El sanchismo es... Antes era Pedro Sánchez y ahora ha creado una corriente, que es el sanchismo.
No, yo lo que siempre he dicho... Bueno, en primer lugar, un placer estar aquí con usted, gracias. Ana Rosa, y además me alegro mucho de que me hagas entrevista, porque significa...
Es un diputado del Parlamento Europeo, está bien,
la salud al final es lo más importante.
Hombre, ya se lo digo
pero,
yo.
Pero fíjese, yo he dicho que esto que han llamado algunos medios de comunicación conservadores y también la derecha, el sanchismo, es una burbuja que han ido inflando. De manipulaciones, de mentiras y también de maldades. Yo he tenido que escuchar cómo algunos medios de comunicación y en tertulias se han sobrepasado todas las líneas rojas. Se ha venido a decir que Sánchez, es decir, yo, soy un obseso del Falcon. Soy un soberbio. Soy un prepotente. Soy un golpista. A un presidente elegido democráticamente en las urnas en 2019 se le dice que es un golpista. Es más, se llega a decir la barbaridad de que soy un filo etarra. Un filo etarra, con lo que ha significado la violencia terrorista en nuestro país durante los últimos 40 años.
Y yo le contara, presidente,
pero la cuestión,
que yo soy racista, pero la cuestión... fascista... Pero, quiero decir, bueno.
¿Sabe lo que ocurre, Ana Rosa? Que usted... Tiene un plató, tiene un programa de televisión en el que puede responder a estas cuestiones.
Y usted lo ha tenido siempre que haya querido.
Pero a eso voy. Lo que voy, Ana Rosa, es que en los medios de comunicación y en las tertulias conservadoras, que evidentemente no obedecen a la realidad sociológica de nuestro país, porque una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada. La opinión publicada es la de los medios, la opinión pública es la de la gente. Hay una absoluta desproporción en las aproximaciones y en los debates conservadores.
90% dijo el otro día. De verdad.
Y hay una cosa.
Presidente.
Evidente.
De verdad, presidente. Que la gente ve la tele, escucha la radio.
Así es.
Un 90%.
Y
yo le hago una cosa.
Y me quedo corto.
Fíjese.
Y me quedo corto.
¿Usted sabe lo que es esto?
¿Qué es?
Son todos los editoriales que yo he hablado de usted. Son muchos, ¿eh? Muchos. Usted, presidente del gobierno. Presidente del gobierno. Yo se los voy a entregar a alguien de su equipo para que me diga si hay algún insulto. Si hay alguna mentira. ¿Hay opiniones? Sí. ¿Críticas? Sí. ¿Ácidas a veces? Sí. Y a veces también divertidas. Pero, hombre,
pero
aquí
me permitirá,
precisamente el 90% pero, cuando tenemos 50 y 50...
Pero me permitirá decir dos cosas.
Usted,
la primera, la primera es que una cosa es la opinión y otra cosa son los hechos. Y no se puede, confundir la opinión con los hechos. Y mucho menos se puede deslizar uno de la opinión a los insultos. Usted me hacía la pregunta de qué significa el sanchismo. Yo le he dicho, el sanchismo es la manipulación, la mentira y la maldad. Fíjese, durante estos últimos cuatro años hemos escuchado en muchas ocasiones decir, en esas tertulias, en estos análisis donde están estos medios conservadores y estas aproximaciones conservadoras, decir que yo he mentido, que soy un presidente ilegítimo porque he mentido a los ciudadanos, diciendo que yo nunca dormiría, si gobernara con Unidas Podemos.
Y bueno, sabe usted, es que lo dijo.
No, sabe usted que no es... Yo además le pido
es
que ponga...
Verdad. No, no,
no, déjeme terminar, déjeme terminar.
Ya,
déjeme terminar,
pero
si no,
es que usted dijo textualmente, si tuvieran el Ministerio
pero entonces,
de Economía... Ya... si tuvieran el Ministerio de Seguridad Social o de Transición Ecológica. Y,
entonces, Ana Rosa, entonces estamos hablando de una cosa bien distinta.
Bueno, pues
porque
es que
yo no estoy...
hemos dicho lo contrario.
No, sí, se ha dicho. Se ha dicho por parte de los medios de comunicación conservadores y se ha dicho también por parte de la derecha y la ultraderecha que yo había mentido a los españoles porque había dicho que nunca aceptaría un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Y hoy, aquí, usted ha dado un titular que es un titular de toda la legislatura. Y es que yo nunca dije eso. Yo lo que dije es, efectivamente, que si tuvieran el Ministerio de Hacienda, tuvieran el Ministerio de Seguridad Social y tuvieran el Ministerio de Energía, pues evidentemente no dormiría tranquilo. Y fíjese, después de una ardua negociación, de una repetición electoral en noviembre de 2019, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió fue que la ministra de Hacienda es una socialista, María Jesús Montero, que el ministro de Seguridad Social es un técnico, José Luis Escrivá, acreditado y reputado internacionalmente, y que la vicepresidenta que lleva la política energética es también una ministra socialista. Con lo cual...
Y sin embargo, le dio a Podemos el Ministerio de Igualdad, que es el que más dolores de cabeza le ha dado a usted. Pero sabe lo que sucede?
Que a partir de esa mentira, lo que se ha hecho ha sido construir toda una narrativa y un discurso de ilegitimidad de mi victoria y de mi gobierno que nos ha llevado a que veamos en muchos medios de comunicación a tertulianos y a líderes políticos del Partido Popular decir que soy un presidente ilegítimo. Fíjese, ayer mismo el señor Feijóo dijo en este programa, yo no pude ver la entrevista, se refirió a mí como este personaje. Insultar en el debate público, Ana Rosa, me parece que nos degrada como país, que nos hace peor como país. Yo en estas últimas horas he escuchado, por ejemplo, decir a la señora Esperanza Aguirre que Sánchez es un peligro público porque suma muertos. He leído en otro medio de comunicación decir que yo me fui con el Falcon a la República Dominicana con 20 y tantos amigos, con mi mujer, a celebrar no sé qué, cuando en realidad donde estuve fue en la cumbre iberoamericana con el jefe del Estado, con el rey Felipe VI. Lo que quiero decir con esto, Ana Rosa,
Pero
¿cuánto tiempo tengo?
Tiene todo el que quiera. Bueno, pues, pero vamos a ir hablando de temas, porque si no, no acabamos nunca.
No, yo lo que le quiero decir con
esto... Pero sí que ha cambiado usted muchísimas veces de opinión.
Pero no he mentido.
Cambio de opinión.
Pero no he mentido.
Bueno, usted llámale como lo quiera.
No, no es
pero,
lo mismo.
Pero ¿cuántas veces puede cambiar uno de opinión en temas fundamentales? Usted lo ha hecho muchísimo. Bildu, con Esquerra, con las instituciones, y luego nombró una fiscal general, que era una ministra suya. Quiero decir, usted ha cambiado de opinión en reiteradas veces, con lo cual la gente le sorprende.
Ana Rosa, pero yo respeto su opinión. Las opiniones, afortunadamente, en nuestro país son libres. Estamos en un país democràtic.
Sembla molt el que està dient, el que va dir l'Hormiguero l'altre dia, eh?
És que té la pilota ell. Els seus assessors li han dit, no deixis la pilota.
Parla, i no deixis que l'altre digui.
I sobretot digues Ana Rosa.
Sabiendo que no era así, ETA estaba detrás del atentado del 11 de marzo.
Es que me parece ridículo que un presidente del gobierno tenga que ir a explicarse al programa de Ana Rosa Quintana.
Un gran debate que es.
Y que esto parezca una sesión de control al gobierno y donde la líder de la oposición es la presentadora de un programa matinal de televisión. Es que es delirante. Esto es delirante.
Le ha dicho, déjeme hablar como si fuese un debate.
Es delirante.
De verdad, presidente, usted... Nunca, jamás iba a quitar la sedición. Usted nunca iba a modificar la malversación.
¿Me permite responder? Porque, insisto, una cosa... Usted y yo podemos estar en las antípodas ideológicas.
No, tampoco.
¿Cómo estamos? Sí, no, ¿cómo estamos?
Tampoco.
¿Me permite continuar y desarrollar el argumento? Pero, insisto, una cosa es la opinión y otra cosa son los hechos. Y déjeme que le explique. Mire, cuando usted habla de pactar... Y lo que han dicho en muchos medios de comunicación y la derecha es que yo gobierno con Bildu o gobierno con... No es cierto. Una cosa es gobernar. Como está haciendo, por ejemplo, el Partido Popular con Vox, que tiene
apoyo
consejeros...
Apoyo parlamentario, que es lo que ha tenido usted.
No, permítame que le continúe. Pactar es firmar un acuerdo de investidura de 4 años. Pactar es firmar un acuerdo de gobierno de 4 años. Yo no tengo nada más, no tengo nada más que con Unidas Podemos ese acuerdo. Y con determinados partidos, como el Partido Nacionalista Vasco, pues una serie de compromisos de investidura. Pero con EH Bildu, ni hay ministros y ministras de EH Bildu, ni hay un acuerdo de gobierno, ni hay un acuerdo de investidura. Eso sí, lo que hay, pues son...
Quintana es la líder de la oposición ahora.
Totalmente.
Es que yo he buscado...
Pero fíjate que l'està fent quedar una mica com una queca. Ah, és que vostè canvia
és que no és esa la qüestió. És dir, on s'ha vist que un president del govern vaya a desmontar la línia editorial d'un programa o una entrevista? És que és ridícul.
Hombre, en Estados Unidos unas cuantas veces, Antón.
Un moment, un segon. Nosotros aprobamos una reforma laboral acordada con Bruselas, con los sindicatos, con la patronal. Vamos al Congreso de los Diputados. Tenemos 153 escaños, para que los telespectadores nos entiendan. Tenemos que llegar a 176. Bueno, pues nos ponemos con la calculadora a buscar distintos diputados. Vemos que H. Bildu, que Esquerra Republicana, dicen que no a esa reforma laboral. Buscamos a Ciudadanos. Atraemos a Ciudadanos para que voten a favor de esa reforma laboral. Y, mientras tanto, vemos que el Partido Popular urde, bueno, pues una traición de 2 diputados transfugas de UPN para votar en contra de lo que dice su dirección del partido en Navarra. Y aún así, en tiempo de descuento, pues encontramos un voto equivocado del diputado señor Casero para votar a favor.
Pero las cosas han cambiado. Por ejemplo, ustedes... pueden estar gobernando en el Ayuntamiento de Barcelona por la abstención del Partido Popular, el PNV en Vitoria, la Diputación de Guipúzcoa, y ahora creo que estarán negociando y deben estar negociando la Diputación de Barcelona.
¿Cómo va de ahí, Feijóo?
Quiero decir que es verdad que hay distintas épocas y distintos momentos,
Permítame que le diga, señora Quintana, Ana Rosa, que no es así. Yo ayer me dijeron, porque no vi la entrevista, que el señor Feijóo decía que había pactado más con el Partido Socialista que con Vox. No es verdad, es mentira. Ha habido 140 acuerdos en ayuntamientos entre el Partido Popular y Vox. Usted antes me decía si era igual la mentira que el cambio de opinión. Yo he cambiado de opinión en Cataluña, la he cambiado de opinión. Lo he dicho, lo he explicado, en sede parlamentaria y también en los medios de comunicación.
El asunto es por qué ha cambiado de opinión.
Ha cambiado porque usted cree realmente
eso, o porque realmente necesitaba los votos de Esquerra para poder, como usted ha dicho, tener estabilidad.
¿Puedo responder?
O seguir gobernando.
¿Puedo responder?
Claro.
A ver, lo he hecho por la convivencia. Fíjese, es curioso porque esta campaña electoral es una campaña bien peculiar. Se está hablando del sanchismo, pero no se habla de lo que se tiene que hablar y preocupa a los ciudadanos, que es, uno, ¿cuál es el balance de gestión de este gobierno? Y dos, ¿cuáles son las propuestas de futuro, en mi caso, como candidato a la presidencia del gobierno, a la reelección? El balance, podríamos decir, ¿cuáles eran las 3 principales preocupaciones en 2019? Ana Rosa. Primero, el empleo. Menos de 19 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Hoy tenemos casi 21 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Dos, el problema de la corrupción. Había una costra de corrupción. Había un problema serio de corrupción de un partido que fue sentenciado por un caso de financiación irregular y también por haber creado una parapolicía para obstaculizar la investigación de la justicia sobre los casos de corrupción que afectaban al Partido Popular. Hoy, en fin, creo que la conducta de este gobierno es absolutamente intachable en lo que respecta a la lucha contra la corrupción. Y ahí están los datos. La corrupción no forma parte de una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Y finalmente, Cataluña. Cataluña, Ana Rosa, fue uno de los principales problemas que hemos tenido durante estos últimos 12 años. Tuvimos una declaración unilateral de independencia del Parlamento de Cataluña.
Usted apoyó
esos líderes independentistas han pasado 4 años en la cárcel. Y lo que hice fue un cambio de opinión para construir convivencia en Cataluña. Y yo sé que hay muchos telespectadores que seguro no le han gustado las imágenes que usted ha puesto, no le han gustado ver que los líderes independentistas, bueno, pues salieran de la cárcel. Pero tomé esa decisión arriesgada sabiendo que pedía un voto de confianza para construir convivencia en Cataluña. Y hoy, afortunadamente, Cataluña no es uno de los principales problemas de los ciudadanos y ciudadanas. En Cataluña, si uno va por Barcelona y va por cualquier otra ciudad de Cataluña, respira convivencia. Y tanto es así que hoy la primera fuerza política en Cataluña es una fuerza constitucionalista, el Partido Socialista, Salvador Illa. como líder del Partido Socialista en Cataluña. Por tanto, ¿qué quiere que le diga? Yo he cambiado de opinión. Yo he cambiado de opinión. Yo he cambiado de opinión para. No, perdone. No, no, pero sí, es su opinión. Pero es su opinión. Si quiere, luego vamos a los hechos.
Si luego vamos a los hechos. Que ha cambiado de opinión.
Bueno, yo se lo agradezco. ¿Eh? Pero si quiere, luego vamos a los hechos. Pero lo que quiero decirle con esto, lo que le quiero decir con esto es que una cosa es que yo cambie para lograr un objetivo, que es el de la convivencia en Cataluña. Y otra cosa es, pues lo que hace el señor Feijóo aquí, en otra entrevista que tuvo con usted, diciendo que si tenía que perder el gobierno de Extremadura, lo perdería. ¿Para qué? ¿Para abrir las puertas a la ultraderecha en gobiernos municipales y en gobiernos autonómicos como está haciendo? Pues a mí me parece que eso sí es un cambio de opinión de 180 grados.
Usted ha dicho que lo que estamos viendo con el Partido Popular y con Vox es una película, creo que dijo tenebrosa.
Tenebrosa, sí.
Tenebrosa. Pero claro, yo creo que usted también se quedó espeluznado cuando vio en las listas de Bildu, con el que, entre otras cosas, ha pactado la ley de la vivienda o Memoria Democrática, o le han apoyado en muchas cosas, cuando vio que había personas condenadas por terrorismo en las listas. Supongo que para usted fue horrible.
Pero insisto, usted puede opinar lo que considere.
No, yo no opino,
Rosa,
yo describo.
No, describe, está opinando.
Está opinando.
Porque usted está diciendo que nosotros estamos, insisto, gobernando con Bildu. Y
si
nosotros no estamos gobernando con Bildu.
No, que le apoyamos.
No, Bildu ha pactado con el Partido Socialista y con el gobierno de coalición determinadas leyes en el Parlamento. El Partido Popular con Vox está gobernando. Tiene consejeros, consejeras, presidentes de Parlamento Autonómico y están pactando retrocesos sociales. Puede parecer una nimiedad, Ana Rosa, pero yo creo que es un serio retroceso quitar banderas LGTBI de las fachadas de edificios públicos. Porque ¿qué significa quitar banderas LGTBI de fachadas de edificios públicos?
Pues de eso estoy yo muy en contra también. Incluso Feijóo, que estaba aquí también.
Pero bien que se tragan sus palabras para llegar a acuerdos.
Pero estamos,
porque una cosa es llegar a acuerdos para hacer avances sociales. Y otra cosa es llegar a acuerdos para retroceder en 20 días, 20 años. La primera ley de violencia de género que se aprobó en nuestro país fue con una administración socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, en 2004.
Está portant
escuchar decir
Pedro Sánchez
a representar...
Está fent un monòleg.
O sigui, està fent un míting i ell va canviant els temes.
Però és el que ja li van ensenyar los Miguero. Tu comença a parlar,
i la narració...
Però la pilota la té ell. És a dir, ell va a l'atar tota l'estona, fixa't amb la comunicació no verbal. Ell amb els braços creuats la major part del temps, la narrosa, i ell ha inclinat cap endavant a l'atac, és a dir, i al final el que us comentava abans, ella, si no té l'apuntador que li va dient, i això és un cara a cara, hi ha molts moments que ell la rebassa.
Ya, pero a lo mejor la pelota la tiene él, porque lo que está quedando en evidencia es la debilidad del argumentario que tiene enfrente.
Exacto, es la cosa.
Es que esto a lo mejor nos lleva a la pregunta. Yo entiendo el argumento de que hay que ir a terreno enemigo, entre comillas lo de enemigo, y contestar, pero la pregunta es... ¿Y por qué no lo ha hecho durante estos 4 años?
Aquest és un altre...
Y ustedes tienen una mayoría social aplastante. Y sin embargo no llegan a acuerdos en lo importante. Yo estoy segura que usted está en contra absolutamente, haciendo todo lo posible por la violencia machista y la violencia de género. Me consta que también, porque lo dijo ayer aquí, que el señor Feijóo está. Que hay otros partidos que no están... Pues impidan ustedes que lleguen.
Pero fíjese,
está en su mano hace, que lleguen.
Plantea distintas cosas, insisto, de nuevo es su opinión, pero ahí están los hechos y los hechos están demostrando, Ana Rosa, permítame que le diga, que el Partido Popular está tragando con toda esta retahíla de cuestionamiento de la violencia de género, de decir que es violencia intrafamiliar. Ha habido grupos municipales en ayuntamientos de nuestro país
que están en sus acuerdos prohibiendo... Si la campanya anirà així, encara que en 18 dies de campanya, ojo,
institucionals. És que encara no ha començat, encara.
El partido, jo continuo dient que... És a dir, ara, en Donald Sá ha dit una frase, una pregunta molt, molt, molt interessant. Segurament les enquestes no anirien com van ara si Pedro Sánchez això ho hagués fet durant els 4 anys que ha estat callat.
Sí. Uh-huh. No, si hagués fet una defensa ideològica del seu govern i de la seva coalició.
Clar, no, recordes el Felipe González que va dir el 96 nos ha faltat un debate i una setmana de campanya? Doncs pues mira, igual a ell, si s'hagués posat abans amb allò que l'ofenten que li diguin, el de la supèrbia, potser es pensava que estava a la Moncloa i ja tot tirava, potser si s'hagués posat abans a romangar-se, potser li hagués anat.
Isabel?
Els segons mandats sempre diem que són els de l'estadista, no? I el de la política internacional, i el que ha fet Pedro Sánchez ha sigut passejar-se per Europa, no? Forjar aquesta imatge d'estadista que es relaciona amb Biden, amb Macron i amb Scholz en aquest moment, i amb la Ursula von der Leyen com si fossin cosins germans, i en canvi s'ha oblidat de connectar amb el seu electorat, i és el que està fent a correcuita. Us recordo que totes les campanyes, des de fa molts anys fins i tot, quan l'Antoni Aire era més jove, a la campanya electoral, tots passaven per la Maria Teresa Campos.
Tots passaven
per casa d'Albertino Sborne, tots passaven...
Sí. Però havien fet la prèvia.
Però tenien un altre escenari previ, diguéssim. Ah. No?
O sigui, aviam, Joan López Alegre...
El Sánchez necessitava canviar el relat de la campanya de les municipals, que es va basar en els candidats a terres que vien a les llistes de Bildu i amb la compra de vots a diversos pobles. I això és el que l'ha portat en un moment que qualsevol director de campanya de Manuel hagués dit és precipitat, o sigui, fora de campanya, anar a l'Hormiguero, anar a Bullana Rosa i tal, perquè intenta canviar el paradigma de campanya, però només és una pregunta que ens hem de fer. Tenint en compte que el vot es decideix els darrers dies, i els propers 15 dies, un cop ja ha passat per tots els platós fent aquesta espècie com de monòlegs que ja els feia durant el Covid, què més farà aquest home?
Bueno, aviam, Bernat, a veure, Toni Aire, i ens tornem allà,
Abans l'Anton deia que aquest...
Tranquil, que m'estan seguint l'entrevista a la redacció per si de cas diu alguna bestiesa i alguna enganxada o... i parla de Catalunya.
L'Anton deia que aquest tipus d'entrevistes són ridícules, però... i té raó, perquè realment aquest monòleg és una mica ridícul i ella demostra que no és una periodista política. Potser les haurien de tornar a fer els periodistes polítics, les entrevistes polítiques, com els periodistes culturals fan les entrevistes de llibres i de dansa i de teatre, no? Però, a veure, si ens fixem al país que determina com fem la política que és als Estats Units, això funciona fa molt de temps. Ahir vau fer una entrevista molt interessant al nostre estimat Albert Lloreta, sí, que deia que una de les virtuts dels partits nord-americans de dreta o d'ultradreta han estat crear-se nous perfils a TikTok, nous podcasters, que aquí sempre havíem associat més a la cosa progre, no? Els mitjans sempre havien tingut, sobretot el mitjà internauta sempre havia estat més progre. A Estats Units en diu el contrari. Els podcasters més seguits són els més radicals de dretes. Llavors, ara, jo diria que diferenciar entre política i periodisme cada vegada és més difícil. És a dir, aquesta senyora, tu ho deies, que avui sembla un debat entre el cap de l'oposició i el president del govern. I això cada vegada jo diria que passarà més, que serà molt, molt més difícil diferenciar entre política i periodisme. I potser els periodistes també haurien de fer, i els mitjans haurien de fer una reflexió de dir, escolta, potser per posar aquesta senyora, que li estan fotent un bany, potser hauríem de posar el nostre cap de política, que és el senyor que ha seguit aquest tio en campanya, que se sap tots els programes electorals, que se'ls ha llegit, i potser ens sortiria una entrevista menys glamurosa, però més interessant.
Amb els programes matinals ha passat una cosa que ha passat amb tots, amb la majoria de programes de la tele, siguin matinals, siguin de tarda o de quan siguin. És que fa uns anys els magazins no es parlava de política. Es parlava de plantes, es parlava de cuina, es parlava de tot el que sabem.
Temes frescos. Que
hi ha un moment que les teles detecten que parlar de política genera audiència i ven. I aleshores els presentadors d'aquests programes es converteixen també en actors polítics. I per tant, a mi em sembla perfecte que tot aquest imaginari que difonen no només les ràdios, els programes tradicionals, que són els que marcaven l'opinió fins ara, sinó que s'hi han afegit programes com els magazins a generar una opinió pública. A mi em sembla magnífic que Pedro Sánchez vagi a aquest programa a confrontar les seves opinions.
Ja, però jo crec que és molt fàcil echarle la culpa a Ana Rosa i a los programas.
No, jo no culpo a nadie. Creo que describe,
no hablo de ti. No hablo de ti, Tian, hablo en general. Hablo de una reflexión en general. Pero yo creo que aquí la pregunta interesa, porque si solo lo hubiera hecho con Ana Rosa, pues vale, pues podemos aplicar este argumento. Pero es que Pedro Sánchez ha estado 4 años. ¿Cuántas entrevistas le ha concedido a este programa?
0.
¿Cuántas entrevistas le había concedido a Carlos Alsina, que 0. Estaremos de acuerdo que es un periodista? Y que es un periodista que sabe de política. Exactamente. ¿Cuántas entrevistas 0. Ha concedido pues al ABC? A la razón.
Pero es que el error. Entonces, aquí hay... Pero, Antonio, bueno, el error es este, bueno, que estás describiendo tú ahora. No que duda, ahora vaya a estos programas.
Pero yo. No, pero yo voy al argumentario que se aplicaba para no conceder este tipo de entrevistas. Una que es que muchos de esos medios lo que se hacía era trumpismo, lo que se hacía era fake news, lo que se hacía eran campañas políticas. Entonces, ahora, cuando va a esos medios que antes no iba porque eran trumpistas, ¿los está legitimando? ¿Les está reconociendo ese carácter de medios informativos,
claro, también,
medios periodistas? Compas, claro, es que esa es la duda con la que me quedo. ¿Cómo se ha ido modificando el criterio? Hasta ahora no íbamos porque ahí se hacía trumpismo, fake news, tal. Ahora vamos por... Ya no se hace trumpismo, ya no se hace fake news. ¿Esto cómo funciona?
Sí, a lo mejor
la reflexión, aparte de reflexionar sobre los formatos periodísticos, a lo mejor hay que reflexionar, y el propio Pedro Sánchez tiene que reflexionar sobre cuál ha sido su estrategia.
Bueno, el tema és que sí falla el trumpisme.
Perquè creo que se dan cuenta que si tu a la política no ocupes l'espai, te l'ocupen els altres.
Bueno, però això ha passat històricament.
Tampoc ha vingut aquí a Pedro Sánchez a ser entrevistat.
Encara som a temps que queda campanya. El tema és que segurament Pedro Sánchez cau en l'error del qual ell diu que n'és víctima. És a dir, tenia raó Ana Rosa Quintana quan li ha dit, escolti, vostè exagera una mica amb això, el sanchisme, perquè s'ha parlat del felipisme, s'ha parlat de l'anacenarisme, s'ha parlat del puigdemontisme, del que sigui, i és veritat. Però és que ell aplica això, és a dir, ell agafa la icona d'Ana Rosa Quintana, quan Ana Rosa Quintana, que avui, com la veieu, va de blanca i radiante va la novia, és a dir, com l'Esperanza Aguirre quan sortia a l'arròs de premsa després de tota la porqueria, doncs el cas és que ella, jo he hecho unos editoriales que los tengo aquí y no hablo mal de vostè, però és que si el problema no ets tu, el problema és que tu tens allà a l'Inda, tens a la Sant Sebastià, tens a tota la gent que vols i que deixes anar, quan comença que generen tot allò que se'n diu el trumpisme.
Un segon, Joan.
Jo dic dues coses rapidíssimes. Sisplau. La primera, la campanya del Feijóo i del Sánchez tenen un tret en comú. Els dos intenten tornar al bipartidisme i els dos intenten acumular el màxim de vot possible de cada un dels seus blocs en el seu partit. En el cas del Sánchez i no Sumar, en el cas del PP Feijóo amb ell i no a Vox. Aquesta mena d'entrevistes el que busquen és acumular el màxim de vot, debiliten essencialment els socis de Sánchez, ho veurem aquí a Catalunya amb la baixada dels comuns i d'Esquerra Republicana de Catalunya, i en aquests programes hi va perquè després el que busca és, per tant, fer talls que vagin a les xarxes, que el que facin és acumular aquest vot d'aquest bloc cap a ells.
Fixa't si això el bipartidisme és així, i de la madrilenyització de la política, que ella li diu, nosotros tenemos 50-50.
Però
50-50, i tens algú d'Esquerra? I tens un independentista?
El Monedero,
tens algú de Sumar?
El Monedero té allà.
Fixa't que ells ja ho han vist. Ells volen tornar 50-50.
Una mica l'entrevista. Anton, remata-m'ho breu, sisplau. Digues.
No, simplemente iba a decir que al PSOE su problema fue que se le quedaron en casa 1 millón de votantes. Y a Unidas Podemos se le quedaron en casa 1 millón de votantes. Dudo mucho que esos 2 millones de votantes sean espectadores habituales de Ana Rosa, fíjate.
Sí, però estan en les redes. Estan en Twitter.
Un moment. Profundament.
De moment no ha tornat a Catalunya. Està continua allà, ara que si estamos mejor en economía. Mira, tornem a pujar.
Afiliades a la Seguridad Social. Usted antes hacía referencia, efectivamente, al alto desempleo juvenil. Pero
el PP li va muntar dos referèndums.
¿Sabe cuánto se ha reducido la tasa de desempleo juvenil durante estos últimos años?
2 puntos.
No, en 6 puntos. 6 puntos. Lo que quiero decir es que esta es la dirección que tenemos que tomar. Claro que venimos arrastrando males que, fíjese, ya no lo digo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, sino que venimos arrastrando desde hace muchas décadas. Y tenemos que...
Perquè té la informació, eh? Ja, és president del govern.
No, però igualment es creix... És a dir, ell és... Quan juga a camp contrari es creix.
A l'atac.
És que és toro, ell.
Sí. En els millors que ha tingut millors resultats ha sigut quan més ha anat per ell. És a dir, el personatge necessita fer com del judo, aprofitar la potència de l'atac per tornar-la en força, i ella no se sap...
Bueno, estos años, cero, la producción industrial.
La inversión y la reindustrialización vinculada con los fondos Next Generation...
Quan tu vols entrar amb un president del govern espanyol a les dades...
Que té tot el cas.
Estàs mort. O mort, en aquest cas, és a dir, en l'aspecte de dir, si tu vas a lluitar contra això, és que clar...
Perquè si aquesta entrevista la fa el Carlos Cué, per exemple, o la Isabel García Pagán, que estan en el dia a dia de la política,
que són qui les han de fer,
saps perfectament que no has d'entrar en aquest joc, perquè tu defensaràs unes dades, ell defensarà unes altres, estareu parlant de dades diferents i no tindràs mai la raó.
però en part tu saps que és molt difícil entrevistar un polític si no tens, si no tens tota aquesta informació.
El recibo de la luz. ¿Qué pasa con mi hijo que está en paro? ¿Qué pasa con los que tienen 45 o 50 años que se quedan en paro y que nunca más van a encontrar trabajo? Eso es lo que la gente le preocupa.
Y no puedo sino coincidir, Ana Rosa. Y creo que además lo importante es hablar de
esto. Es que le fa un pase de gol.
Por eso nosotros estamos pidiendo debates, ¿no? A señor Feijóo y al resto de fuerzas políticas que se presentan a nivel nacional.
Ya tiene uno, ¿no? Cara a cara.
Sí, yo he dicho que sí a todos los debates, también de su cadena, de Mediaset, pero bueno, parece que el señor Feijóo no quiere. Pero en todo caso, volviendo a la economía...
Que dilluns ja el primer cara a cara. Vaja, primer. L'únic cara a cara que hi ha...
Serà el segon després d'aquest.
Sí, sí. I deixa'm dir que divendres... Espera, un moment, que ara deixa'm situar.
Bueno, el tercero si sumes a Pablo Motos.
Sí, bueno, exacte.
Sí, però ja va ser.
Divendres fem el primer debat en campanya de tots els candidats per Barcelona a les eleccions, que en són un fotimer.
Ho sento, jo.
Ho farem, jo ho sé, des de amb l'Enric Sierra de la Vanguardia, farem el director adjunt de la Vanguardia, farem conjuntament, com vam fer ja amb les municipals, farem el debat.
La data? Puc fer una pregunta? La data l'heu posat vosaltres o l'han demanat els polítics que sigui aquesta?
Crec que la vam posar nosaltres per començar la campanya.
Si no recordo malament, és a més és equiparable al que es va fer per les municipals.
Sí, correcte. Arrenquem la campanya a nosaltres, sí. Aquesta és la història. Una, i després deixa'm dir que dilluns hi ha el primer... És que clar, és que em perdo ja amb els... El primer cara a cara que es fa... I és l'únic, de moment, únic, sí. Que és Antena 3...
A 3 media.
A les 10 de la nit. A les 10 de la nit. Això dilluns. I després ja ho veurem.
Bueno, i després hi ha...
Sí.
Hay dos debates a 4.
Sí.
Vamos a ver lo que hace el PP.
El PP ha dit que portarà Gamarra.
Sí. Sí, però amb un pots portar Gamarra. Si n'hi ha 4 i en 3 van, Abascal, Sánchez...
Ja ho va fer-ho. Si ho recordes, això va fer-ho ja Rajoy enviant en aquest debat a 4 a les Soralles de Santa Maria.
Una vez. Una vegada,
sí, pero solo una vez. Es que dos debates dejando la silla vacía... O mandando el plan B...
Un moment, que falten 10 minuts per les 10. Ara tornem de seguida aquí al Món RAC1. Això ha baixat. O sigui, la intensitat ha baixat.
És que té la pilota. És el City, ara.
Té la pilota i hi ha un grup de gent corrent darrere la pilota i no hi ha manera.
En el complex marc de la nova reforma laboral, encerta la Triana Deco com a partner de recursos humans per a la teva empresa.
Confia en la nostra experiència per a gestionar el talent, garantint la flexibilitat que necessites.
Encara t'ho estàs pensant? No te la juguis. Encerta-la amb Adeco.
Entra a adecoreformalaboral.com o truca al 900 649 053.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonaculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Carles, posa't crema, que et cremaràs.
No et pots banyar encara, em sents?
Aquesta nit sortim, oi?
Demà no ens hem de llevar d'hora, ok?
Anem cap a l'ombra, vinga.
Venen clàssics de l'estiu per tots i ve Summer for All a Citroën. Tèrmic o elèctric, aquest estiu estrena el teu Citroën en condicions especials i sense esperes. Citroën. Condicions a Citroën pures.
Ei, saps que Gestel té la recepta perfecta per estalviar? I l'ingredient estrella són els 50 gigas gratis en cada línia. 50 gigas gratis. Només aquest estiu. Què, els vols provar, eh? Amb una fibra boníssima i mòbil per només 43,95, preu definitiu. Vinga, truca al 1510.
Necessiteu ajuda amb els vostres pares aquest estiu? Voleu marxar de vacances i quedar-vos tranquils sabent que estaran ben cuidats? No esteu sols. Soc l'Elisenda Camps, ambaixadora de Cuideo.
La millor solució d'atenció a domicili de qualitat per gent gran. Acreditats per la Generalitat de Catalunya. Cuideo.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats, amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
El 31 de desembre del 2021.
I el número de la sort, el...
El 8.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
L'aigua no cau del cel. El canvi climàtic fa que plogui menys i allarga els períodes de sequera al nostre país. L'aigua avui no podem deixar-la córrer. El govern de Catalunya invertirà més de 2.400 milions en el pla de gestió de l'aigua per construir dues dessalinitzadores noves, modernitzar els regadius i augmentar la producció amb nou plantes de regeneració més. L'aigua no cau del cel. Estalviar-ne és cosa de tothom. Generalitat de Catalunya.
Ni jornada de reflexió, ni debats, ni indecisos. Hi ha eleccions amb les quals sempre guanyes. Amb Mi Movistar tria un Xiaomi 13 5G des de 8 euros al mes i celebra l'arribada del 5G Plus de Movistar. Vine a buscar a la teva botiga i comença a gaudir de la millor xarxa 5G, siguis on siguis. Movistar, la teva vida millor.
L'autèntic luxe sempre serà l'espai. El nou Renault Espace Tech Full Hybrid, amb 146 kW o 200 cavalls. De 7 a 5 seients i fins a 777 litres de volum de maleter. Amb Google integrat i més de 39 apps disponibles. Amb fins a 1.100 km d'autonomia. Nou Renault Espace Tech Full Hybrid, segons la versió. Amb el dipòsit ple de gasolina segons el cicle WLTP.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Vols guanyar un avió amb el teu nom escrit i un any de vols gratis per estar Free in the Sky? In the sky. Doncs grava't simulant que estàs Free in the Sky i guanya un any de vols Free in the Sky. Ves a l'Instagram o TikTok de Vueling i descobreix com participar-hi.
Vols protegir la teva empresa d'un atac cibernètic? Saps com incorporar tecnologia de ciberseguretat? El dijous 13 de juliol, a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornada de ciberseguretat per a pimes en la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, apunta-t'hi a pimec.org amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
No hi ha res com el so de l'estiu. Excepte el so dels dies d'estiu d'Orange. Perquè tens cinema, sèries, música i gaming per a un superplà. Vine a les nostres botigues i troba regals increïbles, sortejos i descomptes en els millors dispositius. Apropa't ja i consulta les condicions.
Orange. Sondra Radvanovski i Piotr Bechawa, junts de nou al Liceu. Dues de les veus més estimades pel públic en un recital memorable amb grans àries de Verdi, Puccini i de Dvořák. Tosca, Aida, Rusalka. Els dies 13 i 16 de juliol. Entrades a liceu.cat.
Aquestes vacances viatja per menys i gaudeix més. Reserva ara el teu creuer i aconsegueix fins a un 50% de descompte. Navega pel Mediterrani des de 499 euros i aprofita la disponibilitat de cabines familiars. Consulta les condicions i els descomptes per viatjar amb nens. Amb les rebaixes de viatges al Corte Inglés, més viatges, més gaudeixes.
Avui, a la tertúlia, amb el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aira i Isabel García Pagán. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
3 minuts i les 10, eh? Continuem anem a pujar el canal Nieto, aviam què diuen.
Però entonces habrá que reunirse con expertos y ver qué es lo que está pasando. Hay suficientes policías para proteger a mujeres que están amenazadas, hay suficientes pulseras, ¿por qué las mujeres muchas veces no denuncian? ¿Por qué se salta la orden de alejamiento? Hay muchas cosas que hacer.
Desde luego, todos estos debates que está habiendo, de cuestionar la violencia de género, de hablar de violencia intrafamiliar y no de violencia de género, de decir que la violencia machista no existe, provocan inseguridad en muchas mujeres que sufren esa violencia en sus casas.
Y frivolizar,
pero fíjese, volviendo a esa ley del sí es sí, en esa ley, nosotros, por ejemplo, reconocemos que el Estado tiene que facilitar una atención especializada a esas víctimas de agresiones sexuales. Reconocemos cosas como que, por ejemplo, las condiciones laborales de una mujer víctima de la agresión sexual tienen que ser alteradas. Reconocemos derechos y prestaciones económicas a aquellas mujeres que sufran esos casos de agresión sexual, que, insisto, son graves en nuestro país, porque estamos hablando de 3.200 sentencias
con
penas de cárcel.
Con todas las cosas positivas que todos entendemos, yo creo que hay muchas cosas positivas en esa ley. Y a mí me parece positivo todo
eso
aquello que ayude.
Pero, eso lo agradezco porque...
Pero ¿por qué, de verdad? ¿Por qué ustedes o no vieron o no quisieron ver que esto iba a provocar lo que ha provocado y que les habían avisado? ¿Y por qué? Que vuelvo a reiterar la pregunta. Usted, que es el presidente del gobierno, ¿no pide una responsabilidad?
Bueno, yo la...
No lo sé, es que...
Ana Rosa, yo lo he dicho en muchas ocasiones.
Es decir, tenemos la secretaria de Estado diciendo unas barbaridades.
Yo lo que le digo es lo siguiente, Ana Rosa. Yo he asumido la responsabilidad en primera persona.
Tardó 6 meses, ¿eh?
No, en
modificarlo. Estuvo esperando...
Yo he asumido mi responsabilidad de reconocer ese error, de poner encima de la mesa una solución y de aprobar esa solución.
¿Y por qué no fue a la votación?
Para que, bueno, porque había una mayoría parlamentaria suficiente para sacarla adelante.
Pero estaban allí solas.
Pero es que mezcla muchas cosas.
Ya, pero es que van surgiendo
cosas. Ya, pero en la conversación, sí.
Que no fuera ni siquiera a votar telemáticamente.
Pero déjeme que le explique. Insisto, este es un tema muy grave, porque estamos hablando de 3.200 sentencias por agresión sexual
en nuestro país
al año, y por tanto tenemos que poner toda la carne en el asador para que estas cifras se reduzcan. Y creo, honestamente, que una vez corregido este efecto indeseado de la ley del sí es sí, la ley del sí es sí, me alegro que usted lo haya reconocido, al menos en esta vertiente de anticipación, de prestación de servicios y de atención especializada a las mujeres víctimas de agresión sexual...